Tot plegat al Prado a partir d'aquest dimecres dia 7 fins al dijous dia 8. Xavier Durant, bon dia i bona hora.
Bon dia, moltes gràcies.
Això de la intel·ligència artificial a la gent de la comunicació li fa respecte, li ve molt de gust parlar-ne, li obre molts interrogants.
Tot plegat.
Tot plegat.
Tot el que dius
és
cert.
Alguns pensen que es quedaran sense feina?
També.
També?
També.
Per què ho pensen?
Nosaltres, al nostre punt de... Primera, en el Next el que farem és tractar aquest tema amb profunditat i amb rigor, que és el més important. És a dir, el Festival Sitges Next està pensat per aclarir i donar llum una mica a les tendències, aquest futur immediat de la professió i com afecta la comunicació. I aquest any l'Enric, que avui ens acompanya, doncs ha preparat una graella de ponències que es tractarà la intel·ligència artificial des de molts punts de vista, des dels èxits i les coses que es poden fer creativament i innovadores amb la intel·ligència artificial com a eina que col·labora amb la professió, fins un debat en profunditat per part de... d'una taula amb experts professionals, tant homes com dones, que donaran la seva visió de com això afectarà a la professió. Dels 6 socis que som en el Sitges Next, que vam començar el Santi Terraza i jo, per una petició de l'Ajuntament de crear aquest festival, doncs hi vam afegir l'Enric Nelo, el Camil Roca, l'Albert Fradera i el Carles Hortet.
Camil Roca, per tots aquells que ens escoltin, sobretot pensin en la publicitat de la Marató.
Per exemple.
Per exemple,
des de fa molts anys.
Per agafar un referent així directe.
Exacte, exacte. De tal manera que dels 6-5 tenim agències en actiu i estem treballant per comptes nacionals, internacionals o mundials de primer ordre i que jo sàpiga tots estem utilitzant la intel·ligència artificial. D'una manera com una eina, és a dir, tu mateix ho deies com a introducció, va aparèixer, encara més lluny. Recordareu que quan va aparèixer la televisió tothom vaticinava la mort de la ràdio.
Sí, absolutament.
I no ha sigut el cas,
Sí, sí.
I si analitzéssim fa...
I que els nens i les nenes naixerien tontos
també,
i no s'acabarien de desenvolupar la caixa aquella era un pecat mortal. No?
Exacte. Doncs, i després han aparegut tantes i tantes coses que no val la pena repetir-les i jo crec que és cert que avui en dia tot evoluciona molt ràpidament, possiblement un procés d'acceleració, però fins ara el ser humà ha sigut capaç de demostrar la seva capacitat d'adaptació i d'aprofitar aquelles coses que li són útils per fer la feina. Això és una cosa a nivell professional, una altra cosa és a nivell ètic. Això és una altra història, perquè tot és com tota la vida. No? Les coses es poden utilitzar de manera adequada o treure en profit de manera inadequada. Hi ha tantes i tantes coses a nivell de sanitat o salut, desenvolupaments mèdics, que han estat un avenç important per la salut, que hi ha gent que ho ha utilitzat inadequadament. Les fake news existeixen. No les ha inventat la intel·ligència artificial, les ha inventat l'home i la dona, les ha inventat el ser humà. Qui vulgui utilitzar d'una manera il·lícita les eines al seu abast, ho farà. I llavors el que hi ha d'haver són unes lleis que ho impedeixin. Nosaltres, segur que l'Enric segur que tindrà molt més que portar que jo, pensem, la nostra percepció és que és veritat que és un salt tecnològic important, és una disrupció a l'hora de treballar, però tots tenim més la percepció de què serà, és, i esdevindrà una eina que utilitzarem adequadament per fer la feina, perquè finalment... la intel·ligència artificial no sé fins a quin punt podrà innovar, podrà crear. Crear coses noves encara està en les mans i les ments de les persones.
Es grava per aquí amb dues coses. Clar, la podem fer treballar molt, la intel·ligència artificial. Ara, pensar d'una manera creativa, això ja és una altra història, no?
És una altra història.
És una altra història. Regnal, bon dia.
Hola, bon dia.
Això de pensar d'una forma creativa, i ara no sé si faré una comparativa d'aquelles, però per ajudar-nos tots plegats. Tots hem vist aquelles reunions en empreses publicitàries de creatius que tenen o un home d'una empresa que els diu, escolta, jo voldria allò. I aleshores un brainstorming de tothom i en surt un copy, allò, una idea original per desenvolupar. Clar, si jo tinc una màquina que li dic, mira, a partir d'aquests 3, 4 paràmetres, 5, comença'm a pensar. I aquella màquina em fa 10 copies, 20, 30, 40, tots els que jo no seria capaç ni el meu equip de fer en una setmana. Va per aquí això o no?
Bueno, pot anar per aquí.
Pot anar per aquí.
De fet, ja hi ha eines que més o menys, depenent ja d'uns paràmetres, una sèrie d'instruccions que tu li donguis, diguéssim, la mateixa intel·ligència va aprenent. A mesura que tu li vas donant ordres, va aprenent. I és a dir, com s'està formant ara, no? Vull dir, tot està una mica, com deia el Xavi, amb l'ús que tu li donguis, perquè al final... Sí que ara mateix hi ha una component humana que és totalment necessària, bàsicament perquè és la component que li té que donar ordres. Vull dir, si no hi hagués aquest component humà, no l'alimentaríem. El que passa és que és, jo ho veig com tot. Està clar que viurem una revolució, potser igual de gran o més, que quan va arribar a internet, cap allà al final dels principis dels 90, no ens imaginàvem, no?, cap on anava, no? Llavors dèiem com evolucionarà, al final era a veure com un fulletó a la pantalla i ja està, i bueno, podies interactuar i tot això. I mirem com està ara. O sigui, nosaltres la fem servir, vull dir, perquè treballem i la fem servir, ara mateix la fem servir, o sigui, com una eina més de productivitat, és a dir, la setmana passada els de Photoshop van llançar una versió beta ja del nou Photoshop, que aquest cap de setmana l'he estat trastejant i l'he estat mirant i tot això, hòstia, i pues, feina que podies estar per dir algun dia la pots fer en 5 minuts.
Direm allò de, i amb els matisos que vulgui l'Enric, de la feina bruta.
Sí, la feina bruta i moltes coses també que et pot ajudar a inspirar. Mira. No? Vull dir, perquè pot arribar a inspirar. Ara, la cosa està com evolucionarà tot això, perquè aquestes eines ja estan creixent, ja no només això, a nivell de vídeo, de suscit, o sigui, està creixent d'una manera que per mi és apassionant, no? Vull, perquè jo sempre dic sempre, vull dir, al final les eines i la tecnologia està, evidentment, la pots fer servir bé o la pots fer servir malament, se'n pot ser a profit de manera inadequada o pots fer-ho com algú productiu. Jo entenc això com una eina d'ajuda. En cap moment, perquè ara està ja sortint unes eines de vídeo que són realment espectaculars el que pots arribar a fer, però vull dir, sense l'ésser humà al darrere això no serveix absolutament de res. I després sí que hi ha un punt ja de l'emotivitat o aquest to que li vulguis donar, això ara per ara és necessari que estiguem nosaltres. Llavors, jo ho veig algo molt, molt, molt a favor, perquè realment hi ha eines que les estem fent servir i ens estan ajudant. Ara, el component humà estarà absolutament sempre, no? És més, al final, quan un anunciant ens demana una tasca a nosaltres per crear el que sigui un espot de televisió o el que sigui, hi ha una cosa que s'entendrà molt bé en les necessitats. Molt bé les necessitats i quin és l'objectiu d'allò que ens demanen. Això, ara mateix, diguéssim, aquest diàleg ha de ser entre persones. Ha de ser entre persones. És impossible que tu li puguis dir a una màquina avui en dia tinc aquest producte... No, al final hi ha un tema personal, de motiu, de to, de com vols tractar la imatge, com t'ho imagines, tot això, i això pues, és un procés que el seguirem fent ara. El que està molt bé és que són eines productives que, traient-li el profit que ens ofereix, hòstia, pues és totalment una ajuda. I el mateix és quan va començar internet. O sigui, al final era una cosa molt, molt plana, hòstia, ha evolucionat moltíssim, i a nivell de comunicació també podríem pensar, hòstia, això, per exemple, deien, no? Arribava internet i mataria la tele. No? També, la tele, la ràdio, internet, la tele. La ràdio existeix, està funcionant, la tele existeix, està funcionant, i tot el món digital existeix, està funcionant. Cadascú té un rol diferent, no? I la intel·ligència artificial la tindrem com una eina. Una eina que ens facilitarà moltes coses i que a part jo la veig com apassionant, no? Perquè es podran fer moltes més coses, no?
Per aquí anava. És una eina, i tant en Xavier com l'Enric, i com copseu en el sector, és una eina tan poderosa que està enlluernant molt, en el sentit de fins a quin punt serem capaços d'abastar totes les possibilitats que té aquesta eina, i això és el que d'alguna manera la fa molt atractiva a la gent de la professió, com en el seu moment els programes informàtics podien fer atractiva la feina creativa, però dius, home, no em serveix de res tenir un programa si no en tinc un coneixement absolutament ple i tinc un objectiu ben clar del que vull fer amb ell. Amb la intel·ligència artificial està començant a passar el mateix, hi ha tantes possibilitats que hi ha un poder d'atracció per tot el que es pot fer amb ella.
Sí, la veritat és que sí. És espectacular, pot fer moltes coses i encara en podrà fer moltes més. És a dir, ara hi ha una cursa per moltes empreses de crear programes que siguin millors que uns altres. Ara hi ha una estratègia competitiva d'empreses per situar-se al capdamunt de les opcions en cada una de les possibilitats que hi ha, és a dir, la d'imatge, la de vídeo, la de text...
És a dir, per posicionar-se.
Sí, i aleshores, clar, el tema serà qui arriba a superar el tall i la situació competitiva per quedar-se consolidat, perquè una vegada arribes en una posició, la gent per comoditat descartem els altres, no? Ara mateix estan sortint hi ha una aplicació que només es dedica, hi ha una pàgina web, una URL, que si voleu la busco, que posa quantes noves aplicacions d'intel·ligència artificial apareixen cada dia. Estem parlant de que en un dia en podem sortir 20 i pico, i al cap d'una setmana n'han sortit 100 i pico, i ja n'hi han acumulades uns quants milers.
No hi ha persona al món capaç de...
Com es gestiona això? Llavors, doncs, una empresa com Photoshop, que té doncs, tota la trajectòria d'Adobe i tot plegat darrere, et dona una credibilitat, i segur que han posat uns recursos per dir, pum, jo no em puc perdre aquest pastís. I quan una empresa tan important com aquesta diu... Jo no, és que, clar, vull dir, és que fins i tot ells podrien haver agafat l'opció de dir ui, això és una amenaça, anem-nos-ho a carregar. No podem posar aquestes barreres a la muntanya, vull dir, això avui en dia està, la tecnologia ha arribat per ajudar-nos, ho hem de veure així, i ells han dit o ens hi posem en el carro de la intel·ligència artificial o ens passarà per sobre. Aleshores, com aquesta hi ha moltes altres exemples d'empreses que es posicionaran d'una manera clara i invertiran suficient com per realment anar millorant. Vull dir, jo crec que estem al principi, és un moment molt interessant, és disruptiu, però jo personalment crec que encara és menys disruptiu que quan va aparèixer Internet. El moment d'Internet va ser un canvi brutal. I clar, ara veiem en perspectiva i diguem, ostres, doncs no n'hi havia per tant. Home, va ser molt bèstia. És que es va carregar sectors, no carregar, van evolucionar. El meu cas personal, jo tenia una agència de màrqueting directa. Allò que fèiem catàlegs, fèiem mailings en paper, Quan jo li dic als meus alumnes mailing, diu, no saben el que és una carta. I si pregunta si han agafat un segell en la vida, sí. No n'han tocat un segell en la
allò
vida.
Allò que encara fan els partits polítics. Sí. Bueno, mailings amb paper. Carta, en paper.
Això ja, bueno, bé, en encara n'hi ha que en fan.
Però un mailing era allò.
Un mailing era amb allò. Un sobre, un paper, una carta. Tenies que redactar la carta, el fulletó.
I allò és la prehistòria.
I Internet va passar per sobre com una piconadora. Llavors, el que era abans... màrqueting directe es va convertir en digital, el que era un mailing es va convertir en un emailing, el que era un catàleg es va convertir en un e-commerce. Hi havia conceptes comuns i un mitjà que ho canviava, les regles de joc i de comunicar.
No sé si precisament a moltes empreses del sector i Sitges Next ha de servir per això, o us haveu trobat que molts diuen, escolteu, és que no sé per on agafar-ho això, com incorporo jo la intel·ligència artificial a la meva empresa, com, què li faig fer, què no li faig fer, quins programes agafo. Hi ha un cert, no sé si dir desconeixement o no sé per on...
Bueno, jo crec que encara estem amb... Aviam, tenim dues coses, És que l'ésser humà ja, per definició, agafem les coses i llavors les aixequem i creem un problema, per dir alguna cosa, no? Doncs encara no n'hi ha, perquè encara no en sabem, perquè estem al naixement, diguéssim. No?
Sí, a les beceroles de tot.
Sí, i ja veurem d'aquí 10 anys o 20 o 30 tot això com evoluciona, i això no ho sap absolutament ningú, segurament s'hauran de regular coses i tot. Però amb aquest aspecte, vull dir que cadascú, vull dir, per això, per alguns sectors ja comença a ser algú bastant popular, normal, doncs el ChatGPT o Midjourney o... Bueno, aquestes són, diguéssim, ara mateix les que tothom està trastejant i està provant. Ara, la setmana passada deia, pues, Adobe ja va treure un plugin, bueno, una versió beta nova del Photoshop, i que és impressionant, no? Quan ho penses a provar, dius, hòstia, que bé que em pugui ajudar d'aquesta manera, no? O sigui, perquè moltes tasques que no podia, però vull dir, cadascú, depenent de les seves necessitats, com deia el Xavi, vull dir que estan sortint un munt d'eines cada dia, doncs tu hauràs de veure quina nivell de productivitat et pot ajudar a tu amb la teva feina. A mi un exemple molt clar és quan va començar a sortir softwares de comptabilitat, que la gent deia, hòstia, doncs s'acabarà la feina per tothom i...
No. Tothom anava a buscar el software del centre de càlcul de Sabadell.
Ja. Estem aquí i tothom està treballant, no? Però perquè al final l'ésser humà és necessari per tot el que hi ha al darrere, això per començar. I després que cadascú, depenent, pues nosaltres, per exemple, a la nostra agència l'agafem molt per exemple, no? Si has de fer un esbós d'algú, no? Per aviam com quedaria i veure-ho i tal, pues agafes aquesta eina, vinga, li dones les ordres i amb tres... Bueno, el complicat és saber donar-li les ordres, que és el complicat, perquè
canviant
una cosa per l'altra et pot sortir un xurro.
Reia, perquè això també passa amb les persones, eh?
Exacte,
si no pots fer això, no, si no és això, però no m'havies dit, sí. no era això, però amb la màquina passa això.
Sí, llavors, hòstia, és molt fàcil per imaginar-te algú, no? Vols fer un esbós, hòstia, doncs ja ho tens, sí. Però després, això és l'esbós. Després, quan ja vols portar, doncs segurament truques una productora, un director de fotografia, o sigui, ja ho fas bé, no? Però aquesta eina, hòstia, algú que tu tenies que imaginar aquí, ja la pots veure, podem estar a la taula, podem decidir, canviar una cosa a l'altra.
Ho dic perquè si dins una oferta tan gran, si en el sector hi ha més o menys tendències a l'hora de fer servir unes eines d'intel·ligència artificial o unes altres, uh-huh. O hi ha professionals que diuen, escolta, és que no sé exactament quin agafar o com començar. Si ho esteu trobant, això
no,
també, o no?
No, és que jo bàsicament sí que és veritat que has d'estar una mica a sobre, has de tenir cert interès, vull dir, perquè... Però llavors, si, bueno, doncs el que deia, tu vas veient que és una eina que et serveix per això, que se serveix per l'altra, n'hi ha en un munt, però sí que és veritat que després hi ha algunes que es popularitzen més, doncs potser perquè són més eficaces, o potser també doncs, perquè resolen un problema molt concret, que és, hòstia, aquestes necessitats. Nosaltres estem fent servir 3 o 4, només.
Perquè no pots gestionar res.
Sí. I amb aquestes 3 o 4 ja ens ajuda. No? Però jo crec que el debat, que pot ser un debat molt, molt interessant, el del dimecres i el dijous, per mi no hauria de ser tan... s'instal·larà el lloc de feina o tot això, perquè em sembla una mica pensar un món distòpic. Jo crec que és, hòstia, com podem aprofitar aquestes eines... ser més productius, inclús generar feines de treball també, perquè ara pues, ja diuen que hi haurà un nou càrrec, diguéssim, a les agències que seran els prompters, que són aquells tios que li saben donar ordres molt concretes. Això és complicat.
Les bones ordres, vaja.
Sí, i això és complicat, perquè és quasi com codi de programació, no? Perquè n'has de saber, i llavors quan més en saps, millor surt el resultat.
Entenc, Enric, però que d'aquí 10 anys... les ordres hi hauran de ser d'una altra manera, perquè l'intel·ligència artificial haurà pres molt més, i per tant algú que li digui, no diré que li digui les coses al revés, ja les sabrà entendre. Sí. Però en aquest moment és importantíssim trobar una persona que sàpiga, que sàpiga parlar amb la màquina, no sé si dir-ho d'aquesta manera.
Que tu li dius el prompter i ell tu...
I ell ho fa, i ho faci com s'ha de fer. Sí. Perquè, clar, aquest punt tan humà de saber-me interpretar, el que dic, el que passa tant en els equips, bé, som un equip perquè tots ens sabem interpretar el que volem dir en cada moment. Això, evidentment, amb l'intel·ligència artificial encara no és possible. Uh-huh. Aquesta comunió d'equip amb esperit i amb criteris i amb tot plegat, no? Per tant, ara entenc que, per una banda, l'intel·ligència artificial es fa servir des d'un punt de vista de creació de producte formalment parlant i de creació de text també, de guió.
Sí,
també. també.
Sí, sí.
Què és el que costa més de trobar, hores d'ara, amb les agències de publicitat? Gent que faci guions, que creï idees, o gent que generi, des d'un punt de vista formal, el producte?
No, bueno, no ho sé.
Ho dic perquè en quin dels àmbits està ajudant més o està resultant més?
L'agència, el principal valor afegit que porta l'agència a l'anunciant és la creativitat.
D'acord.
Això és indiscutible. Aquest és el pres.
La creativitat vol dir fer alguna cosa diferent?
És que et diguin, jo necessito vendre més, o que llançar un nou producte, i finalment el creatiu el que fa és apropar aquest producte al consumidor, d'una manera que fer-lo el més atractiu possible a través de les eines que nosaltres tenim, com buscar els elements diferenciadors, destacar els seus valors, els seus beneficis, etc. La creativitat és la peça més important. També és cert que a vegades, i és molt important també...
M'aturo un moment perquè tothom ens entengui, Xavier. La creativitat és un factor humà, exclusivament?
Total, no, sí.
Ara per ara,
Totalment, totalment.
No sé si d'aquí 10 anys o 20 ja en parlaríem, no, però ara per ara...
O la innovació també, perquè sí. A vegades les agències han innovat proposant coses mai vistes fins ara a través de... Evidentment també avui en dia la innovació ve molt per la part de la mà de la tecnologia, però immediatament l'assumim i la incorporem.
D'acord, tanco parèntesis.
Exacte, una vegada tancat parèntesis tenim l'altre factor que volia destacar, que és vetllar per la imatge de marca. És a dir, que una agència sàpiga entendre què és i com construir una marca per fer-la rellevant al consumidor i desitjada, la comunicació té un paper fonamental. Que ha d'anar de la mà de l'anunciant, O sigui, el posicionament el decideix l'anunciant. Però la manera en què això es comunica i arriba i s'entén i s'accepta i es comparteix, això està en les mans de les agències. I aquests dos factors, que després parlaríem de la planificació de mitjans, que és hipercomplicada, etcètera, però si jo crec, i també tinc uns anys d'experiència, perquè portem molts anys en aquesta professió, és aportar creativitat i vetllar per l'imatge de marca. Llavors, aquestes dues combinacions, per una agència per un anunciant que realment vulgui tenir una rellevància en el mercat i depengui doncs de la vessant comercial de la venda, de generar, és imprescindible. Si és un petit comerç, si és un petit d'allò que potser no pot arribar a aquest nivell, doncs aquestes eines... Si és capaç de gestionar-les, que no ho crec, perquè finalment t'has d'especialitzar en alguna que no és la teva feina, doncs a lo millor doncs pot utilitzar-les en un moment donat per ajudar-la. Però és com això, com tot plegat. Dius, jo tinc un petit negoci i al final les xarxes socials, mira, total, per penjar alguna cosa a l'Instagram ja ho faig jo. Ostres, ja es nota qui ho fa bé i qui ho fa malament. I qui quan ho fa bé dona els resultats i qui no.
És com aquell que deia, no, és que tinc un parent que té Photoshop o ja té l'InDesign i vinga.
Me'l fa el nen del meu amic meu, que és el nen que... Ja està, llavors és quan es fan coses que no acaben de donar el resultat que
podria. Sí, es perverteix una mica tot, sí.
I tothom es veu en cor de dir i fer, perquè tothom opina sobre la creativitat i sobre la comunicació, perquè com que veiem la tele, escoltem la ràdio... I anem,
té un cert punt, en aquest sentit que deia en Xavier, de risc la intel·ligència artificial de minusvalorar la feina, és a dir, que el client ve com en altres coses, escolta'm, la intel·ligència si m'ho fa tot, si no em cal...
Sí, però és que no ho fa tot.
No ho fa tot i el que dic, o sigui, em costa pensar, vull dir que al final hi ha una cosa del to, de si vols ser més persuasiu, si has de ser, no sé, més directe o les emocions que tu vulguis veure al darrere, val? I el toque personal, el que diu, no? D'aquesta marca, com està posicionada i quin to té i com s'ha de dirigir, de quina manera i tal, aquí la diferenciació estarà amb la creativitat, però de les persones, no? O sigui, quan veiem una idea que és molt poderosa, que és molt bona i que fa molt de soroll i tal, això, ara per ara,
Sí, sí,
no,
sí.
No se'm passa pel cap que això...
Ho generi.
Ni de conya, vamos, perquè sí que és veritat que al final està pues, on hi hagi un bon redactor, no? Un bon copy creatiu, hòstia, pues, és perquè sap utilitza les paraules i sap com dir-ho i sap com expressar-ho, i després la posta en escena, diguéssim, també tot això. Llavors, com a eina de productivitat sí, però vull dir que gràcies a Déu i tenim per rato encara
les
persones
aquí,
són supernecessàries, perquè, i després d'aquí uns anys ja veurem, però jo estic segur que al final, però és com dic, vull dir, internet al final ens ha ajudat a moltes coses i estem on estem i va començar com va començar, i estic segur que d'aquí 10 anys hi haurà gent que estarà treballant, que no hi ha gent que se vagi, no crec que se'n vagi a l'atur, perquè en el nostre sector les persones són necessàries, perquè som els que tenim el poder de donar-li aquest contingut a expressar d'una manera a qualsevol encàrrec que ens arribi. Mm-hmm. Llavors, és que no hi ha més. No m'imagino amb una taula buida creant una peça creativa.
A partir d'aquí, mal que sigui a tall d'anècdota, com us va arribar la intel·ligència artificial a l'empresa? Si algú va dir, escolta, m'he vist, jo què sé, que fan no sé quantos... Si és que va haver algun moment en què dius, allò de cony, què fa això?
En el teu cas és fàcil, perquè van començar a sortir eines, ho vaig llegir, vas entrant, sobretot les més populars, pues, bueno, pues, ja veus, perquè ja tens la versió aquesta de prova i bueno, ja ara mateix, pues, bueno, les més populars, que és una més per temes d'imatge, i unes altres, pues, que és per tema de transcripció de text.
Vull dir... I et va sorprendre el que passava?
Home, al principi sí. No, i encara et sorprèn.
Sí, va, allò dius, cony, què passa?
Sí, clar que em sorprèn, perquè dius, hòstia, això és brutal, no? És veritat, sí que sorprèn.
Aquest impacte inicial.
Sí, però bueno, per això dic, no? Però bueno, has d'estar molt a sobre. Nosaltres a l'agència tenim a dues persones que estan molt fotudes, que diguéssim que són les que ens ensenyen a nosaltres de quines són les possibilitats i què hem de fer, i tenim a dos nois, a més, superjoves, que són uns cracs, i amb això pues anem veient, i llavors si tenim un problema o una necessitat, ells ens ajuden a veure com es pot resoldre, però ja està.
En el que esteu, Xavier, aquest impacte inicial?
És molt igual, exactament.
Igual.
Perquè et van arribant... t'arriben coses i llavors dius, hòstia, això què és? Perquè tens... Si una cosa té la professió de la publicitat és curiositat. Hem d'estar sempre permanentment atents a tot el que passa a la societat i a la professió. Molta curiositat. Això és... Qui no és curiós en aquest sector ho té difícil.
Sí, totalment.
Aleshores, la curiositat et fa esbrinar coses constantment. Perquè això és així. I aquí,
Un apunt, perdona,
l'espot de promoció del festival està fet amb intel·ligència artificial. Com no podia ser d'una altra manera.
Evidentment, des de l'ànima humana, amb l'ajut de l'interès.
El creatiu de l'agència Zopa, que és del Carles Hortet, que col·laboren desinteressadament, el Dani Evo el que ha fet és dir, bueno, si estem parlant d'intel·ligència artificial com a leitmotiv, totes les imatges les generarem amb intel·ligència artificial i ha quedat un espot de mar de xulo.
Sí, sí.
Quan es valora una feina d'aquesta mena, es valora a partir de la comparativa de, escolta'm, és que semblen reals aquestes imatges?
No, aquesta no sé.
No va per aquí, en aquest cas.
No va per aquí.
Però dic per si molt sovint... per si molt sovint a l'intel·ligència artificial se la posa a prova, no? Allò de dir, bueno, a veure, realitat, intel·ligència artificial, es fa.
Perdona, Vicenç, fa 7 o 8, la primera o la segona edició del Festival Next, estem parlant de fa molts anys,
Sí.
El representant de... No és una agència, Contagious, és una editorial i consultora de publicitat anglesa molt prestigiosa. Es diu Contagious, la revista és brutal. Va passar fa 7 o 8 anys, ara, no, ara estic dubtant si va ser la primera o la segona edició.
La segona,
te'n recordes?
Sí.
I va passar, diu, un briefing passat a un creatiu, a un equip creatiu, el mateix briefing passat a una màquina. Yeah. I va dir, a veure si sabeu quin dels dos spots l'ha fet la màquina i qui l'ha fet la persona. Això va ser una ponència de fa 7 anys, Cuidado, És a dir, això sí que és, des del punt de vista del Next, innovació, perquè ja estàvem parlant d'aquest tema. En aquell moment, curiosament, però feina se'n parlava d'intel·ligència artificial, AI, tal com ho diuen.
Sí, sí.
Però el tema ja hi era, ja s'estaven creant coses.
Mm-hmm.
Sí que és cert que ja vam poder veure uns matisos que ens van permetre identificar la que havia fet la màquina.
Però,
cuidadín, Cuidadín. Aleshores dic, es poden fer coses molt virgueres, ara, qui hi havia darrere per donar les ordres i per corregir el que fa la proposta de la màquina, perquè et dona un guió, tu li dones el guió, en aquell moment era, li dones un guió i et selecciona les imatges i et fa la veu, vale? La locució.
Sí, 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 sí.
Sense la intervenció d'una persona, a la màquina no hagués pogut fer res de res, en aquest sentit. Però està millorant, el sector està...
Dues qüestions finals. Hi ha un fet molt generacional aquí també? La gent jove abocada de ple a això, hi ha persones creatives que siguin, com en el seu moment va passar amb les eines informàtiques, reactives... A la intel·ligència artificial.
Jo, com que soc més gran que l'Enric, deixa'm que contesti.
Vinga.
No,
Enric, ràpidament. Vinc. Aviam. Jo crec que una cosa és saber el que pot fer una eina i una altra cosa és dominar l'eina. A un nivell com el de l'Enric, del Camil, del Carles Urtet... Bueno, Carles Urtet és molt friqui, eh?
Sí.
O jo, que ja vaig cap a 61 anys... Jo no domino aquestes eines, però sé el que es pot fer i el que no es pot fer. No podem dominar-les totes, és impossible.
Aquesta és una de les pors, també, eh? No poder dominar...
No, però és que és impossible.
No, està clar.
És impossible. És aleshores, el que passa és sí, és important saber què pot fer i què no pot fer. I aleshores tu montes l'equip, un equip de professionals que ho saben fer. Si ara, per exemple, Enric o jo diguéssim, doncs mira, ara deixo de banda... i em dedico a dominar una eina, doncs també ho sabríem. Les neurones ja no són com les de gent jove, però és qüestió de dedicació i temps. Nosaltres repartim el nostre temps per dirigir campanyes, crear la part més estratègica i a partir d'aquí l'execució la desenvolupa l'equip executiu.
Mm-hmm.
Val? I aquesta és la feina. Però sí que hem de saber què es pot fer. Ara, si a mi em dius com... I nosaltres produïm a la meva agència vídeos, imatges, el Photoshop, bueno, va de bòlit, depèn de quin client, perquè tenim un client que només accepta imatges reals, res de Photoshop. Per això són directrius de marca, És a dir, no hi ha res, és a dir, som reals i som el que som, i no hi ha res.
Ara, és que és clar, aquest client se'l podria enganyar algun dia? La intel·ligència artificial el podrà enganyar algun dia?
Bueno, home, si tu li dius que... Tu fas una, si tu li dius que això ho he fet, però clar... Sí,
està clar, eh? No ho faria mai per una qüestió ètica, no? Però és allò de dir, mira, si ens la juguéssim i diguéssim, mira, aquí tens imatges reals, algun dia cauríem tots en el d'allò, eh?
Clar,
avui
dia ja pots caure.
Clar que sí.
Però vull dir, jo crec que en aquest sector... Evidentment, les novetats les agafen els que estan creixent en el nou sector i hi ha noves professions i noves coses que avui en dia hi ha. Per exemple, jo dono classes de fa molts anys a la Facultat de Comunicació Blanquerna de la Universitat Ramon Llull i nosaltres hi ha l'equip de coordinació del grau i en aquest cas del seminari que jo dono, hem dit què fem amb les eines d'intel·ligència artificial. No les hem prohibit, al contrari, les hem adoptat perquè els nostres alumnes les sàpiguen utilitzar amb criteri. Aquesta és la posició, possiblement no és l'oficial, però el que hem parlat nosaltres és dir, i què fem? Els diguem que no, com per dir, no, toqueu Wikipedia, no, que és el dimoni. No, està aquí, el que és important és que no se sentin aliens amb aquestes noves tecnologies i les puguin aprofitar correctament.
I hi hagi un compromís responsable del seu
ús. I després insistim molt en totes les directrius de desenvolupament, les ODS del Programa Europeu 2030, de compliment, i un d'ells evidentment és l'ètica, i bueno, n'hi ha 17, no, d'ODS, i els insistim que els incorporin en totes les campanyes. Per tant, jo crec que aquesta formació que adopta de forma natural tots els avenços que s'han anat produint.
Una qüestió final, Enric, era evident que aquest any el Next havia de parlar d'això, no?
Sí.
Anava a dir, no sé si estava més o menys cantat que això aniria així,
jo crec que
o si aquests darrers mesos...
Ens encaixa, és que bueno, ha sigut una mica perquè encaixa absolutament tot, no? Vull dir, ara sí que és veritat que és el que dic, a mi aquestes coses també és una mica que ens agrada fer soroll i run-run, perquè això, quan va sortir una eina com el Photoshop, que era productivitat i que ens ajudava i ens treia temps a sobre, ja no tenies que fer les reprografies i no sé què, i agafes fotolits I aquí estem, pues, sí, llavors, no? I aquí estem, llavors, amb això passa absolutament, no? Aquesta tendència que hi ha a parlar, o sea, inclús als diaris, no? Que veus, o sigui, les professions que estan en perill i tot això. Deixant que avanci i amb sentit comú, com deia el Xavi ara, vull dir, aplicar l'ètica perquè la gent sàpiga utilitzar-les bé. I en aquest cas també jo estic de professor a la Barcelona School of Creativity i ja tenim un taller d'intel·ligència artificial perquè necessitem, igual que necessites a gent que domini una sèrie de programes, no? Pues també haurem de fer servir aquestes eines i ja les estem, ja estem donant classes de com treure profit amb el nostre sector en concret, eh? Vull dir que, i per això jo, és que no sé, ho trobo apassionant el que està passant, perquè no sé si ja veurem una altra revolució, però he viscut la d'internet,
Tu que en portem unes quantes, eh?
Ja, per això, segur.
Sí, però vull dir que no, però vull dir que a nivell de canvi social, no? O sigui, internet que ha fet, s'ha interconnectat a tot el món i d'una manera molt fàcil, no? Pues, i aquí, pues, això serà una gran revolució, està clar, i aviam com avança, i sí que és veritat que tot això s'haurà de regular perquè la gent faci servir, faci un ús adequat. Però, com sempre, doncs hi haurà els que voldran treure profit, però, bueno, benvingut sigui la intel·ligència artificial i que ens pugui donar, sobretot, eines per tenir la capacitat d'innovar més, encara. La innovació està darrere una persona, no de la intel·ligència artificial.
Home, doncs ha quedat un bon tancament ara, sí, això, eh?
Jo voldria que dir una cosa, que no ens has preguntat per el que... Bueno, evidentment ho saps, però aquest any és un any especial.
Exacte, eh? Perquè hi ha més coses a part de les ponències. Eh?
Hi ha més coses. Nosaltres, l'Enric és el curador, el responsable de crear la programació i tot el contingut, però que ja vam anunciar l'any passat, el mes de novembre, perquè han passat menys, no ha passat un any, però perquè han canviat les dates, canviem les dates al mes de juny, i fem un gran esdeveniment juntament amb el Col·legi de Màrqueting i Comunicació de Catalunya.
La nit de la comunicació.
Fem els Premis Impacte i Sitges, que són els més rellevants del sector a Catalunya, i la nit de la del màrqueting i la comunicació, el que abans era la nit de la publicitat. Recuperar aquest espai de trobada del sector és molt important. Crec que és molt important que es faci a Sitges. Donarà una visibilitat de Sitges i una rellevància de Sitges en el món de la producció audiovisual molt gran, perquè aquí hi haurà, és la cita, de tot el sector publicitari i d'una gran, una significativa presència d'anunciants també. Per tant, es convertirà Sitges en l'epicentre del màrqueting i la comunicació de Catalunya, i és la primera edició. Com tot, les coses comencen, i quan comencen, doncs, aviam, en un lloc com el Prado, 150 anys, amb aquella platea renovada i els jardins, és un lloc emblemàtic, i esperem que això sigui a l'inici d'un esdeveniment molt important, que creixi i que i continuï, perquè realment l'aportació que això significa a nivell d'imatge i de recolzament a una indústria que es dona lloc aquí a Sitges, que és tot el de la localització de tant espots publicitaris com de produccions cinematogràfiques, doncs sigui un punt de trobada, perquè el que fan els festivals és donar visibilitat i recolzar la professió. Aquesta és una, i a Catalunya li faltava un esdeveniment que fos com el Next i com això amb força, perquè fins ara els Premis Impacte era una festa molt més petita. Per primera vegada, i amb motiu del 25è aniversari de la Constitució, del que és el col·legi, doncs faran un gran esdeveniment aquí a Sitges, i a més que Sitges és el lloc ideal per desenvolupar activitats com aquestes, esdeveniments com aquests.
En Xavier Duran ho diu d'una manera, com allò deia, ara que hem arribat a aquest punt, no ho deixem perdre.
Exactament. Exactament.
És allò que deia l'Enric Nela fa un moment, l'èmfasi a dir les coses, doncs té una interpretació també, eh? Doncs el Prado, que quan va néixer no, ni la ràdio havia nascut, veurà la nit de la comunicació i els Premis Impacte en aquest rerefons de la intel·ligència artificial del festival Sitges Next. Xavier Duran, gràcies. Enric Nela, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins la propera. Gràcies.